bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell. Cada setmana, puntualment, us acostem tot allò que passa als escenaris i a les sales d'assaig i als espais d'exhibició de la nostra ciutat. Ens dediquem cada dimecres a desgranar, a explicar-vos l'oferta teatral que tenim a la ciutat, els projectes que s'estrenen i que arriben a les nostres sales, però també aquells projectes que s'estan coent o que segueixen programats amb èxit a la cartellera local. A banda d'informar-vos sobre l'activitat teatral de casa nostra i de xerrar amb les persones teatreres que fan possible aquestes propostes escèniques, també aprofitem per parlar-vos de muntatges, de produccions que es presenten a la capital, a Barcelona. Cal fer sempre una mirada més enllà de Sabadell i mirar què es fa en el sector teatral professional i ampliar una mica els horitzons per poder importar tota aquesta cultura cap aquí. També us oferim, amb alguns dels nostres col·laboradors, tries de temes icònics de teatre musical, la valoració de la cartellera dels cinemes, un repàs històric dels grups i espais teatrals locals. Entrevistem en profunditat persones vinculades al món o a l'ofici del teatre. Visitem amb el nostre equip de reporters de carrer les principals sales per recollir reaccions i opinions del públic. Tot plegat és possible gràcies a la dedicació i la feinada d'un equip incansable format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Elvira Frank, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Carles Blanco, Eli, Xavi Quero, Aina Fanoll, Joan Mallol, Núria Moreno, la veu del programa en Francesc Asens i el control tècnic Antoni González, de qui us parla avui com a presentador Marcel Castillejo. Avui, primer programa de l'any 2025, programa 310. Avui mirarem sobretot cap al Teatre de Barcelona, però també xerrarem del ja finiquitat any de la Capitalitat Cultural Catalana 2024. Com sabeu, la nostra ciutat ha ostentat aquesta distinció durant l'any passat i ara és moment de fer balanç. Què ha passat durant aquests mesos? Què n'hem tret d'aquest títol? Què hem guanyat? Què ens ha aportat? Quina feina encara falta per fer? I la pregunta més important, què ens depara el futur? Quin serà el futur cultural de la nostra ciutat a partir d'ara i com podem millorar-lo? Arrenquem el programa.
Amunt al Taló.
Passem als continguts del programa d'avui. Amb en Pol Juera farem un breu balanç de la Capitalitat Cultural Catalana 2024 que ha ostentat la nostra ciutat. Com ha anat? Què ha suposat? Què hem fet? Què ens falta per fer? Cap on anem? Hem fet una crida a diversos sabadellencs i sabadellenques vinculats a les entitats teatrals o a l'àmbit del teatre i de la cultura en general i ens han enviat les seves impressions i valoracions. Les repassarem. També amb en Pol repassarem la cartellera local, les propostes teatrals programades per al proper cap de setmana a la Platea Indiscreta. Aneu preparant les agendes. Avui us oferim un reportatge també del nostre equip de carrer, l'Aina Fanoll, el Joan Mallol, la Núria Moreno i en Pol Juera, que ens relataran i copsaran com va anar la recent cavalcada de Reis de Sabadell amb la participació de tants i tants grups, escoles i entitats. També hem aprofitat per parlar breument amb l'actor Pau Roca, que capitaneja la productora i companyia teatral Sixto Paz. L'hem enganxat participant com a actor en un dels muntatges de més èxit de públic ara mateix a Barcelona, La Presència, amb Nausica Bonin, Marc Rodríguez i Anna Saún, que combina els elements del misteri i els fenòmens paranormals amb el drama i la comèdia. Parlarem amb ell sobre aquest espectacle. I acabarem el programa amb la intervenció de la nostra espectadora experta del Teatre de la Capital, Elvira Frank, a Teatre de Frank. Avui doble ració de Teatre Barcelona i el programa, ja que durant aquestes setmanes de festes se'ns han acumulat moltíssimes obres que val la pena mencionar i comentar. Així que, si teniu set de teatre, quedeu-vos fins al final del programa. Parlarem de La Presència, però també de La Cuina, una obra de Laura Obert amb Els Pirates Teatre programada a la Sala Beckett, d'Una casa en la muntanya, al Heartbreak Hotel i El nom volgut a la Sala Badabadoc. Som-hi, comencem!
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Doncs saludem el Pol Juera, el nostre apuntador. Amb ell, durant aquestes properes setmanes de gener i febrer, volem fer una valoració el més completa i plural possible del que ha estat la Capitalitat Cultural Catalana 2024, un títol que la ciutat ja no lluirà durant aquest any que estrenem ara, el 2025, però que una mica ho ha remogut tot, que ha implicat a moltíssima gent i a moltíssims col·lectius i que fins i tot en alguns moments potser ha aixecat polseguera. El que està clar és que durant aquest darrer any se n'ha parlat moltíssim i ara és moment de fer balanç, també, amb l'ajuda de tots i totes vosaltres, amb l'ajut de les persones que ajudeu a dinamitzar culturalment, teatralment, la ciutat de Sabadell. Bon vespre, Pol, què tal?
Bon vespre, Marcel, què tal, com esteu? Doncs sí, mirarem d'anar desgranant tot el que ha anat passant al llarg d'aquest 2024 al voltant d'aquesta capitalitat.
Exacte, i en una altra ocasió, més endavant, en un altre programa, doncs també intentarem complementar-ho amb alguns dels missatges que hem rebut per part vostra, per part dels oients teatreros. Doncs comencem aquest repàs i intentem fer-ho més o menys cronològicament.
Som-hi. Fins fa pocs dies, Sabadell ostenta el títol de capital de la cultura catalana 2024 i els sabadellencs i sabadellenques, cofois però també escèptics, han observat atentament si la ciutat feia un gran salt o no en el terreny de la cultura. La ciutat ha merescut aquesta condecoració, aquesta distinció inventada i atorgada per una entitat privada presidida per Xavier Tudela i Penya, de l'Organització Capital de la Cultura Catalana. Es tracta d'un mèrit tenyit de llums i ombres que ha portat de corcoll tota la regidoria de cultura de l'Ajuntament i tots els teixits associatius sabadellenc durant més d'un any, i això és innegable, Marcel.
Sabadell va voler assumir aquest repte significatiu i va presentar la seva candidatura. Una candidatura per força guanyadora després de la retirada de Calella, l'única població rival que també va presentar-se. Un cop concedida aquesta distinció, aquesta capitalitat, l'any 2021, la nostra ciutat ha hagut de fer mans i mànigues i peripècies per sortir-se'n com fos, amb una inversió i pressupost dubtosos i surfejant, com bonament s'ha pogut, timings, calendaris, planificacions i col·laboracions. El compte enrere va activar-se i calia arribar al 2024 amb un projecte sòlid i aplicable a punt per agafar el relleu de l'anterior capital cultural, que era Lloret de Mar.
Exacte. Van fer-se durant mesos una pila de reunions de les taules de secretarials culturals, de pluges d'idees, de sessions de debat, i van voler-se implicar en la construcció d'aquesta capitalitat a professionals del sector, apassionats de la cultura i grups compromesos que dinamitzen la ciutat any rere any. Molts sabadellencs i sabadellenques van formar part de l'anomenat procés de cocreació, moderat per la coordinadora d'aquest l'any 2024, l'escriptora, periodista i filòsofa Montse Barderi, on ja van llançar-se desenes de propostes inicials i d'idees sobre la taula que caldria fer aterrar.
Què volem fer? Com ho volem fer? Què fa falta Sabadell? El debat, aquest debat va ser ben viu, intens, durant el 2022 i 2023, i això és fantàstic, encara que també ha estat terrible per l'administració, perquè tothom té punts de vista diferents, opinions i tarannàs de vegades antagònics, i ganes d'impulsar nous projectes que no tenen cap encaix entre ells o que no generen consens del tot. Si posem el focus en el sector teatral, aquests processos per dibuixar conjuntament amb la ciutadania els eixos principals de la capitalitat i les novetats i millores culturals que hipotèticament podrien succeir a Sabadell van coincidir amb la creació de tres grans actes dotats d'un cert pressupost que caldria mantenir l'any 22, el 23, el 24 i, si pot ser, més enllà.
Aquests tres grans actes que parlaves, Marcel, o esdeveniments de l'àmbit teatral pels quals va apostar l'Ajuntament de Sabadell són el Festival Sabadell Escena, una programació teatral pública especial concentrada en una setmana amb companyies i propostes externes, però també algunes de locals, i que fins ara s'ha celebrat a finals de mes d'octubre, coincidint amb un pic d'estrenes de la programació privada a la ciutat. La segona és la mostra d'arts escèniques de la Sabadell Festa Major, a l'Aire, una programació de propostes escèniques de cultura durada i de tot tipus, infantil, adult, circ, dansa, impro, monòlegs, microteatre, formats híbrids, titelles i itinerants, etc., no? Emmarcats dins del que és la Festa Major, concentrada durant tot el dissabte i ubicada en diversos escenaris a la plaça Frederic Mompou. I, finalment, la celebració del Dia Mundial del Teatre, impulsada altruistament per les entitats i companyies locals, que ha tingut només dues edicions, la del 2022 i la del 2023, però que s'ha perdut enguany passat. Aquest any ha passat i ha tornat a caure del calendari per falta de suports i per baixa de principals organitzadors.
L'entitat organitzadora de la capital cultural catalana crea el títol el 2004 i selecciona les poblacions que l'ostentaran, però no sembla que faci cap tipus d'aportació econòmica per garantir que es produeixi allà on sigui una millora significativa del teixit i el mapa culturals. Tampoc sembla que hi hagi cap administració pública que assumeixi part de la despesa. Aleshores, com es finança tot plegat? Aquest ha estat el gran dubte, i de fet ens ho recalcaven molts dels oients teatreros, que ha planat en totes les trobades de la gent de la cultura local, i molts ens asseguren que encara no n'han tret l'entrellat. Podrà assumir econòmicament tot el que suposa la capitalitat l'ens que ha presentat la candidatura, que és l'Ajuntament? Hi haurà suport econòmic en forma de patrocinis? Com es gestionarà l'anhelat desenvolupament cultural del 2024 sense abusar de la bona fe que caracteritza el món amateur de Sabadell, que ho fa tot gratis quan no hi ha diners?
Doncs ho acabem amb aquestes preguntes, Marcel, i més endavant, com has dit, al pròxim programa ja parlarem o escoltarem aquestes notes de veu, no?
Sí, sí. A més n'hem rebut diverses, eh? De gent de moltes entitats i amb opinions molt diverses. Algunes, doncs, recalcant aspectes positius i d'altres, doncs, no tant. Aspectes més polèmics, diguéssim. I avui ho deixarem aquí, no?
Sí, ens veiem el pròxim dia.
Exacte.
No?
Ja hem començat a parlar d'aquesta capitalitat, una mica de com es va gestar, no? De com va arribar aquest títol cap aquí, cap a Sabadell.
Sí.
I els propers dies, doncs, ja...
Com s'ha rebut aquest títol?
Una mica com la secció del Jaume Pont, reprendrem des d'on ho hem deixat, amb aquests processos de cocreació on es van llançar una pila infinita d'idees, no?, per fer aquest esquelet del 24, i comentarem, doncs, això, finalment què es va seleccionar, com es va seleccionar, i els objectius d'aquesta capitalitat. A veure si ho hem assolit o no. Hi ha molts interrogants, ho anirem repassant, però hi ha moltes coses obertes encara.
Sí.
Doncs ho deixem aquí, Pol. Que vagi bé, bon vespre.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
La platea indiscreta.
Continuem el programa amb la platea indiscreta. Ens acompanya de nou a l'estudi en Pol Juera, que ens ajuda a repassar, a fer una ullada ràpida a la cartellera teatral de la ciutat, els espectacles programats per aquest cap de setmana. Bon vespre.
Bon vespre un altre cop.
Una altra vegada, Pol. Doncs repassem molt ràpid les propostes que podem trobar a Sabadell aquest primer cap de setmana de l'any, no?, podríem dir.
Sí, és molt breu i la majoria va de pastorets. Si ens n'anem cap a la Creu Alta, al Teatre Sant Vicenç, podem gaudir aquest cap de setmana tant dissabte com... concretament diumenge a 6:15 de la tarda podem gaudir dels pastorets del Teatre Sant Vicenç, i en aquesta mateixa entitat, tant divendres com dissabte, dia 10 i dia 11, a 10:15 podem gaudir de l'obra La Fuita. Si baixem cap al centre i ens anem a la Faràndula, podem trobar els pastorets tant dissabte com diumenge, ara sí, a 6:00 de la tarda.
En aquesta entitat, a més, en aquest teatre, la Faràndula, crec que ja són les dues últimes representacions dels pastorets. Això va acabant,
va acabant.
I arrenquem el segon trimestre del curs. Espero que amb energia. Doncs moltes gràcies, Pol, per ajudar-nos a revisar la cartellera teatral sabadellenca, i gràcies, bon any.
A vosaltres, bon any.
Amunt al taló, l'entrevista.
Avui al programa ens hem desplaçat a Barcelona, concretament a la sala La Villarroel, i podem parlar amb el Pau Roca, un dels intèrprets del muntatge La Presència, que continua funcions fins al 26 de gener, si no m'equivoco. Parlarem amb ell sobre aquest muntatge que tot just ara acabem de veure i que combina tensió, comèdia, també algun moment dramàtic i alguns ingredients misteriosos o de l'àmbit, diguéssim, del sobrenatural. Pau Roca, gràcies per atendre'ns al programa i bon vespre.
Bon vespre.
Et volia preguntar, primer de tot, com ha estat la rebuda del públic de les funcions que porteu fetes fins ara, i què us ha portat els quatre intèrprets el fet d'actuar, doncs, en un teatre més petit, on també teniu el públic més a la vora. No sé si us podeu desentendre o no de les reaccions, o voleu desentendre-us o no de les reaccions que també us queden més a prop del públic que teniu a la sala Banda i Banda.
Bueno, estem al·lucinant amb la resposta. Portem això des de dijous, portem unes 5 funcions, i bueno, és una sorpresa molt gratificant veure que la gent no només entra en la comèdia, que podíem pensar que per com està escrit el text podia succeir això, però que també entren en el codi del misteri o de la suggestió, i hi ha alguns moments molt concrets de l'obra, que millor no desvetllar, que veiem que estan funcionant, no? I, I sí, és una obra que en principi pensaries que, i així serà quan la fem en gira, que una banda doncs, potser és més fàcil per nosaltres, per l'equip tècnic, fer els trucs, no? Alguns trucs que puguin haver. I a dues bandes és més complicat, però per altra banda és molt més agraït per nosaltres veure les reaccions i viure-les. Sí que necessitem viure-les, no hem d'estar constantment pensant en elles perquè si no, no pots avançar, però sí que és molt... ajuda molt a l'actor veure quan el públic va a una o quan no tant, no? Llavors tu has de reaccionar perquè acabin tots a una, no?
Explica'ns una mica qui són aquests quatre, sense desvetllar massa cosa, quins són els quatre personatges que veurem en aquest espectacle i com s'aniran posicionant quan xoquen aquestes dues qüestions, no? De la fe o del misteri amb l'escepticisme i la realitat.
Bueno, com s'aniran desenvolupant, millor que no ho explico, però la situació és una família que tenen el seu pare en les últimes hores o dies de vida i han vingut a cuidar-lo. El meu personatge és l'Ernest, que ja porta uns dies a la casa del pare cuidant-lo, i és un tio que viu aquí a la vall, no? Als Pirineus, i bueno, està passant un mal moment, diguem, existencial, no? La seva germana és la Sandra, que ho interpreta la Núria Bonin, que té un restaurant a Barcelona i està molt més habituada al que és la ciutat. I llavors té més problemes segurament per acceptar la mort del pare, i en això no és que xoquem, sinó que intentem ajudar-nos mútuament, però no ens és fàcil, no? No són dos germans que es vegin molt. I a ella l'acompanya la seva parella, que és el Miqui, que ho interpreta el Marc Rodríguez, i sí que és veritat que cada un dels personatges té una manera diferent d'enfrontar-se als fenòmens sobrenaturals, o com li vulguis dir, no? I després està el personatge de la Sol, que és la metge del cap, que ve a ajudar-nos amb tot el que està a punt de passar.
Dèiem que en aquest espectacle combineu comèdia, moments més dramàtics i també elements sobrenaturals. Clar, no és una barreja d'entrada en el teatre que sigui massa comú o massa usual. Com ho heu afrontat o què us ha portat?
Doncs mira, és molt divertit perquè et sents molt mal actor cada dia d'assaig, saps? Perquè constantment has de comunicar-li a l'altre personatge / actor que tu creus que la teoria que sosté el que està succeint és sobrenatural o d'una altra mena, no? I llavors quan ho verbalitzes et sents estúpid, i això ens ha fet tenir moments molt, molt divertits de riure entre nosaltres, i aquí déu-n'hi-do com ens hem de concentrar per no riure amb el públic, no? Perquè de vegades és que et ve de gust riure.
A mesura que avança aquesta nit de tempesta, a la presència van destapant-se alguns secrets, no? Anem presenciant també algunes confessions, i aquests secrets sovint doncs, fan riure o sorprenen el públic. Creieu que tothom en té de qüestions amagades que no acaba d'explicar i que potser per això, no, el públic reacciona i empatitza d'alguna manera amb aquests quatre personatges?
Sí, es parla molt també d'unes generacions, no? Que serien les dels nostres pares, potser, no? Que en el text es diu és un mal endèmic dels homes d'aquella generació, no? Els homes que no ploren, els homes que no saben expressar el que senten. I sí, jo crec que tots som fills d'això, i fins i tot una generació dels 30, 40 anys actuals estem aprenent encara, no? A saber comunicar-nos, sobretot a casa i amb les parelles. I sí que crec que és algo que fa que la gent empatitzi.
Ja, també es parla de la superació d'una pèrdua, no? En això també tothom, qui més qui menys, doncs, s'hi pot sentir identificat. De Sixto Paz Produccions, el programa també n'hem parlat en força ocasions a la nostra secció de teatre barceloní, i hem comentat, per exemple, la recent Biològica a la Sala Beckett, també Salvació Total a la Beckett. Aquests muntatges ens comparteixen una premissa o un element de la posada en escena.
que és que d'entrada no és una situació realista, no? Però en canvi es parlen de molts temes que potser sí que ens poden tocar. Això aquí d'alguna manera també ho hem vist, no? A la presència.
Sí, la veritat és que no pensem gaire en si el punt de partida és realista o no, però més enllà del gènere que vulguem tocar o del tema que vulguem parlar, sí que li donem molta importància als subtemes, no? Perquè en una obra com aquesta, no? Que podria ser, i és, estem veient un divertimento pels espectadors i pels intèrprets, on les paraules que més et venen al cap ja serien comèdia, misteri, no? Thriller, és molt important que el contingut empatitzi amb la gent i que sigui actual i que d'alguna manera hi estiguem d'acord, no? No del tot, s'han de dir coses políticament incorrectes també, però bueno, que estiguin en la nostra, en el nostre univers de pensament, no?
En canvi, en d'altres muntatges, com el que mencionàvem abans, Classe o Cost de vida, dos muntatges que per cert van ser representats aquí a la Villarroel, i hem pogut detectar altres temes com la dificultat, aquesta dificultat per comunicar-nos, per entendre'ns, per estimar també. I aquí també ho veiem, és un tema important i que us interessa o que us ha interessat?
Sí, jo crec que d'alguna manera és un tema com universal que sense voler acaba estant en la majoria de les obres, no? De vegades d'una manera molt de subtrama i de vegades és el concepte primordial, però sí, jo crec que és de les coses que més ens inquieten a Sixto Paz, que gràcies al teatre puguem parlar de com millorar com a persones, no? Sense tenir cap solució, sinó intentar donar-hi voltes i parlar-ne, i que serveixi també per la gent després de la funció, no? A que els hi serveixi d'algú el teatre, no? Que no sigui només un divertimento.
I per acabar, Pau, et volia preguntar on més et podrem veure o en què més estàs embrancat, ja sigui de teatre, de televisió, què estàs preparant ara?
Doncs mira, després d'això estarem amb la gira d'això, però res, farem primer un mes al febrer i després tota la tardor. En principi dirigiré un grec, però encara millor no dir el títol perquè és millor que es comuniqui quan cal, i estaré a la sala del Heartbreak Hotel tornant a fer Les coses excepcionals. És un monòleg que vaig fer fa molt, abans de la pandèmia. Bueno, no, després de la pandèmia vaig fer algun burillo i vam fer-ho al Brossa també, al Capitol ho vam fer, i és un text que ens fascina i que ens ve de gust tornar a fer.
Doncs Pau Roca, moltes gràcies per atendre'ns avui al programa i molta sort, molta merda amb totes aquestes funcions que encara us queden de la presència aquí a la Villarroel. Gràcies.
Moltes gràcies.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio.
Estem a Fira Sabadell, avui és dia 5 de gener, i estem veient com els carters, els patges, els carboners i tothom es prepara per la cavalcada dels Reis d'aquesta nit. Estem molt emocionades perquè... Ui, un moment, una interrupció.
Perdona, però...
Hem perdut els regals d'un Joan, d'una Aina, d'una Núria i d'un Pol.
Però qui sou vosaltres?
Doncs som els carters.
I com que heu perdut uns regals?
Els estem buscant.
Els estem buscant i ens falten un d'un Pol, d'un Joan, d'una Núria i d'una Aina.
Però, Joan, Núria, aquests són els nostres noms, i el del Pol també. I si són els nostres?
Doncs...
Ho haureu de buscar, ho sento molt, perquè...
No els trobem.
Ah, doncs moltes gràcies. I per on podem començar a buscar? Ah, bueno, gràcies. Adéu. Suposo que estan molt enfeinats. Portem molta estona a buscar les carboneres, que ens han dit que les busquem i no les trobem.
Estan aquí.
Ai, hola, una cosa, és que... hem tingut un problema. Hem perdut uns regals que diuen Joan, Núria, Pol i Aina. Els heu vist?
Bueno, és que potser no us heu portat gaire bé i per això no en teniu, no?
I llavors què hem de fer per saber si ens hem portat bé o no?
Doncs hauríem de mirar la llista de les persones que s'han portat bé, aviam si teniu regals o carbó.
D'acord. Bueno, i aquest any heu tingut molta feina amb la gent que s'ha portat malament o què és el que feu vosaltres pel carbó?
Ui, sí, aquest any hem tingut molta feina. Déu-n'hi-do que els nens que s'han portat malament. L'any que ve haurem de millorar.
Doncs esperem no ser uns d'aquests. Gràcies.
Adéu.
Allà hi ha els patges del Rei Blanc. Anem a parlar amb ells.
Vaja, sí, ens acostem. Hola, perdoneu, és que mira, hem tingut un petit problema i hem perdut els nostres regals. I és per saber si sabeu on poden estar.
Són uns regals que diuen Joan, Núria, Aina i Pol.
Uf, és que aquesta nit tenim molta feina.
Però jo crec que si voleu trobar-los heu de seguir tota la cavalcada aquesta nit.
Vale, d'acord, moltes gràcies.
Ens hem trobat a la Marta Ferrés, que potser ella que coneix l'ambaixador sap on hem de buscar els regals.
Mira, hem d'estar superatents a les carrosses, que aquest any n'hi ha moltes, i ja veureu que aquest any hi ha una cosa nova i jo crec que trobareu el nom. Aquí ho deixo, aquí ho deixo.
D'acord, Marta, moltes gràcies.
Ara estan tots reunits perquè estan a punt de començar la cavalcada.
Estan aquí tots. Un silenci perquè estan aquí. És que fan enfadar pares
i mares. Sort que ens hem trobat els patges i ens han dit què hem de fer per trobar els nostres regals.
Bueno, és que ara mateix anem directes cap a la cavalcada.
I hem d'estar superconcentrats.
Vinga.
Ja surten.
Ja surten, estan a punt de sortir. Vinga, va, anem, anem. Doncs aquí continuem, Aina. Esperem, aviam... Bueno, no sé, estem esperant aquí que arribi la Fira. La Fira.
Ai, el Pol, el Pol.
Hombre, ja estic aquí, què tal?
Bueno, Pol, t'hem de dir una cosa.
T'hem d'explicar una cosa, Pol, i no tardarà.
Què ha passat?
Els carters ens han dit que han perdut els nostres regals.
Els nostres regals.
No... No, és en sèrio o no? En plan, aquestes bromes ja no és Dia dels Innocents, ja no és 28. Han perdut els regals o no?
Pol, Pol, els han perdut.
En directe a explicar que els havíem perdut.
I què fem?
Ens han dit que hem de parlar amb els carboners, amb els patges, a veure si l'han vist, i els patges ens han dit que hem de seguir la cavalcada per trobar-los.
Així que hem d'anar seguint tota la cavalcada, aviam si veiem el nom dels nostres regals.
I potser el nostre regal el té algú que està per aquí mirant la cavalcada, o està amagat per aquí, o l'han deixat per aquí, o
doncs
no?
Potser sí, els hi podríem preguntar.
Els hi preguntem a aquesta gent d'aquí?
Anem a preguntar, sí, ja, ja, anem, 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 va.
Bé, seguim baixant i una miqueta més avall ens hem trobat amb el Pere, amb la Isona, amb la Laia i amb Laura, que els he vist aquí jupits, però he vist una llumeta i dic, que sí, nois, hem vist una llumeta i hem dit, què és això? Anem-nos a apropar. Què tal? Com esteu?
Bé.
Bé. Esteu? Sí.
Us veig
que veig el Pere, que li surt aquí un somriure, bueno, i a tots. És que hem vist aquesta llum perquè teniu... Què teniu? Expliqueu-nos-ho.
Fanalets.
I per què serveixen aquests fanalets?
Reis que vinguin a casa nostra a portar-nos regals.
Certa, per cridar l'atenció dels reis. Oh, i on veu fer aquests fanalets? Perquè clar, això, mireu, la gent ja no té tants fanalets i vosaltres sí, és una cosa que abans es feia molt. On els veu fer aquests fanalets?
Al Tallaret.
Al Tallaret, amb un taller. I com va anar?
Bé.
Va anar bé. Pues molt bé, molt bé, molt guai. Què heu demanat per reis? Perquè heu sigut bons i bones, no?
Sí.
Sí? Ui, 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 sí o no? Papas, han sigut bons?
Boníssims.
No, estupendos. Què heu demanat? Va.
No me'n recordo.
Oh, Laura, no se'n recordo. Segur? Bueno, a veure. Què més?
Un conill amb una bossa de tots els colors.
Hola!
Uns walkie-talkies i unes cartes.
Molt bé!
Un llibre del Tintín i el que vulguin els reis.
El que vulguin els reis. Doncs pues molt guai, són regals superguais. Però nosaltres tenim un problema i és que no ho sabeu. Hem parlat abans amb uns patges que estan a punt d'arribar i ens han dit que ens han perdut el nostre regal, el de nosaltres. L'heu vist? Heu vist el nostre regal?
No.
Vale, doncs fem una cosa, fem un pacte. Si veieu un regal que posa Joan, Núria, Pol o Aina, ens aviseu, vale? Estarem per aquí, sí o no? Sí o no?
Sí!
Ara m'agrada aquesta energia. Adéu, que vagi bé. Aneu a dormir molt d'hora, avui? Adéu, adéu, gràcies, papas i mames.
Estem a la plaça Mercet i ens hem trobat a l'Arlet, que va vestida del soldadet de Somriu al Nadal. Explica'm, com has fet aquesta disfressa?
Me l'han regalat per Carnaval del Col·le.
Ah, te l'han regalat. I què has demanat aquest any per Reis?
La samarreta i la mitja mal.
Oh, i estàs nerviosa? T'has portat bé? Creus que la portaran?
Sí.
Molt bé, molt bé. I tenim una altra pregunta per tu. Els patges ens han dit que hem perdut els nostres regals, que ens diem Pol, Joan, Núria i Aina. Has vist alguns regals per aquí amagats amb aquests noms?
No.
Vale, moltes gràcies. Ves a dormir d'hora, eh? Porta't bé. Estem al centre i tenim moltes ganes de veure les noves carrosses i de que el Pol ens expliqui una història molt interessant.
Exacte, us faig un petit apunt informatiu perquè és important saber que aquest any es pot commemorar els 40 anys de la cota zero de neu a la nit de Reis, una cosa que no acostuma a passar mai, i menys una cota zero que puguem tenir ports doncs, des de Barcelona fins a Portbou nevats, una cosa èpica que fa que la nit de Reis fos avui, fa 40 anys, més màgica del que ja és. De totes maneres, aquí, la gent, malgrat no estigui nevant, aquest any, com que no plou, la gent té moltíssimes ganes. És que teniu moltes ganes! Ja ho veieu, ja ho veieu. Estan a tope aquí, aquí també. Estan a tope aquí al Passeig Manresa, a punt de que arribin ses majestats els Reis d'Orient, que estan a punt d'arribar. Fins ara! Ara ens toca parlar d'un tema molt important, i és del nostre ambaixador, que aquest any ens ha arribat, hem parlat amb els carters reials i amb tota la comitiva, que necessita un relleu, se'n torna cap als seus orígens a Orient i vindrà algú altre. Vosaltres com anàveu a veure l'ambaixador? Com recordeu aquests moments?
Home, doncs portant la canalla petita perquè els hi portés la carta, era un moment de molta il·lusió, un moment molt maco.
Clar, que cada any fos el mateix, era...
Bueno, nosaltres no sabíem si era el mateix o no, ens suposàvem que sí, com que ve de molt lluny, no ho sabíem, això.
Exacte, i ara que saps que hi ha un relleu, com perceps aquest relleu?
Home, que és una cosa natural de la vida, està bé, eh? Que vagin enviant gent diferent perquè la canalla pugui anar enviant les cartes.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Adéu, adéu. Doncs aquí s'acaba la cavalcada de Reis de 2025 i tenim una gran notícia, nois, tenim una gran notícia perquè finalment hem trobat els regals!
Estimats reis, vull que em porteu un sac ple d'inspiració per inventar-me la recepta impossible de mil i un sabors.
Estimats reis, vull que em porteu una capseta de llum per poder veure tot el cel ple d'estrelles que brillin de nit.
Estimats reis, vull que em porteu milers de flors al jardí.
Molt bé, molt bé. Una cavalcada que un any més sorprèn a tothom amb carrosses innovadores, amb carrosses diferents que encara no havíem vist fins ara, sobretot a nivell de cartes i a nivell de carmels, i també un altre tret diferencial és tot el tema dels vestuaris, que també han volgut innovar, així com amb les músiques de les tres carrosses dels Reis. En definitiva, una cavalcada que ha sorprès a la gent, que ha tornat a motivar i a donar esperança d'aquella cavalcada l'any passat, que va generar aquella sensació de tristesa i de foscor amb la pluja.
Diguem-ho!
I res més, que molt bona nit a tothom, que aneu a dormir molt d'hora, no, Aina?
Sí, porteu-vos bé i això, bona nit de Reis!
Molt bona nit i que us portin a tots molts regals.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Teatre de Franc.
Doncs arribem al final del programa d'avui i com sempre el tancarem amb Teatre de Franc, la secció on aprofitem per comentar, per recomanar algunes de les propostes teatrals de la capital amb la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona. Bon vespre, Elvira,
bon
i
vespre.
Bon any.
Bon any a tothom. I
primer
tant.
Programa de la temporada.
I tant.
De la temporada, no, de l'any.
De l'any.
Moltes novetats.
Moltíssimes.
De fet, aquesta setmana fem programa també una mica per poder mencionar una mica totes aquestes propostes teatrals que encara són en cartellera.
Ja n'hi ha hagut moltes,
que...
de...
tenim pendents, no?
De les festes de Nadal, i ara aviat acabaran les de les festes, aquestes de festes que parlarem avui, i ja començarem noves estrenes, o sigui que tenim un gener bastant ple, eh?
Molt bé, molt bé. Sí. Doncs som-hi, va.
Bé, doncs comencem.
Tenim quatre recomanacions. Avui anirem saltant una mica de teatre en teatre barceloní, eh?
Exacte.
Passarem una mica per tot arreu, Sala Beckett, Villarroel... Vinga, per on comencem?
Per Barcelona.
On ens plantem, ara?
Comencem per la Villarroel.
Molt bé.
Amb La presència, una obra escrita per Carme Marfa i Iago Alonso, presentada per la productora Siscopat, dirigida per Pau Carrió i interpretada per Nausica Bonin, Anna Saún, Pau Roca i Marc Martínez.
Molt bé, de fet, el programa d'avui hem tingut aquest tastet, aquesta petita entrevista amb el Pau Roca,
amb el Pau,
després d'una de les funcions.
Això mateix. Són quatre intèrprets força coneguts, però que presenten aquesta comèdia de suspens, intriga i terror que inclou moments d'humor en un to imaginatiu fantasiós. Un gènere que sembla que s'hagi posat de moda, ja que són diversos els escenaris de Barcelona que presenten obres o que han presentat obres amb aquesta temàtica, amb una temàtica semblant, tot i que amb temes ben diferents. Recordem, per exemple, les que últimament han parlat i hem vist, per exemple, passaran coses fantàstiques a la sala Flyhat, o allà lluny hi ha una caseta, a la Beckett, i Turisme rural, que encara s'està representant al Teatre Borràs. Una modalitat difícil de portar al teatre per la complexitat dels efectes especials. Estem acostumats a veure en cinema, però en teatre és més difícil. I en aquest cas és un dels al·licients més destacables per la perfecció que estan presentats tots aquests elements, creant de meravella una atmosfera de por i enigma. Llums, espai sonor, moviments destris inesperats, tot combinat amb unes actuacions en moments de pausa i misteri força notables, unes actuacions força bones, que farà que el públic més escèptic acabi integrant-se en l'argument tenebrós de la funció. Ja des del vestíbul, abans d'entrar, sentim uns trons d'una tempesta. A l'entrar a l'espai escènic trobem un menjador d'una casa amb decoració d'una mica de casa de muntanya. Allà hi viu un pare, un home que és moribund, el pare de la Sandra i l'Ernest. El noi i la noia han pujat fins a les afores del poble del Pirineu per acompanyar-lo en les seves últimes hores. També els acompanya la parella de la noia. L'home vivia sol i allunyat de la gran ciutat. A fora hi ha una gran tempesta, molta neu, vent i fred. Un quart personatge arriba a escena, es presenta com la metgessa que han demanat. Ella testifica la mort del vell. I a partir d'aquest moment comencen a passar coses increïbles i paranormals que es convertirà en molta tensió i intriga. Efectes sonors, pluja, vent, portes que grinyolen, la campaneta que tocava el vell, que la pot tocar si ja està mort.
Quan ja no hi és, torna a sonar, no?
Exacte. I una cuidada il·luminació que es convertirà en terrorífica. Tot això provocarà que els protagonistes reflexionin sobre conflictes familiars i que resultin i surtin confessions i secrets que tenien ben amagats. Arribant a un final de la funció força ben portat per part de les actuacions i també de la direcció. Una obra de suspens força divertida per passar una bona estona. Es podrà veure fins al 9 de febrer. Ha sigut tenim bastant a la vora, això.
Sí, sí. És curiós aquesta tendència, no?, que apuntaves al principi, d'obres on hi ha elements del misteri, del món paranormal i de... No?
Sí,
últimament
sí, sí.
És bastant, sí. No?, de la intriga...
N'hem parlat en el programa d'aquestes obres i sembla que...
A la Sala Beckett em sembla que n'hem vist unes quantes d'aquestes.
I tant que sí.
Molt bé. I no és usual, no?, aquesta barreja de... Perquè també hi ha punts còmics en aquest espectacle.
I es necessita molts elements d'això, d'acompanyament, no?
Clar. Tècnicament
és...
Pau Roca, fora de micro, ens comentava, no?, que clar, és una mica rudimentari, perquè és una sala petita, on només tenen doncs dos parets on poder jugar, realment, el públic a dues bandes, però que, bueno, fan
arribar
el que poden
i
creen uns efectes doncs que el públic els impacten.
Sí, força.
Vinga, va, següent proposta. Cap on anem ara?
Doncs anem amb una cuina.
Vinga.
La cuina, a la Sala Beckett, una proposta de la companyia Els Pirates, escrita per Laura Humbert, inspirada en l'obra d'Arnold Wesker. L'argument original tracta del desgavell dins d'una cuina d'uns personatges ben variats, de diferents procedències, on es pot intuir els seus somnis, anhels i amors. Una obra que conec molt bé i que em porta records molt bonics.
Tot i que no té res a veure amb l'original,
eh? No, és el que anava a dir. Aquesta cuina dels pirates té ben poc de l'guió original. Mm. La seva semblança són les corredisses, els nervis, les disputes entre els personatges, els moments de calma durant els descans dels treballadors i la deshumanització produïda per l'estrès de la feina. De les històries de Wesker queda alguna situació d'algun personatge. L'Obert ha centrat el tema en un restaurant barceloní del barri del Raval i els conflictes i conceptes, per cert, molt nombrosos i abundants, jo potser diria inclús massa nombrosos, estan relacionats a la vida de la ciutat comtal i amb la nostra actualitat. Així es parla de la precarietat laboral, la massificació turística, la immigració, la crisi d'habitatge, entre altres temes més personals de cada personatge, com els anhels artístics d'una cuinera, els problemes generacionals entre pare i filla, l'ego de cadascun, els problemes d'ansietat i la situació dels migrants.
Sí que hi ha una sèrie de subtemes, no? Tot un popurri de subtemes.
Sí, aquests hi són bastant també en l'original, sí. Però són tractats tan diferents...
Ja.
Que costa a vegades de reconèixer que és aquella obra.
Però clar, tots, no? tots tenim una feina i per tant tots amb algun o altre conflicte d'aquests personatges potser ens podem sentir més o menys identificats.
Sí, sí, segurament. A més, la interpretació inclou números musicals a capella, ben compassats per els mateixos intèrprets amb els estris de la cuina molt ben manejats. Les actrius Laura Humbert, Núria Cuyàs i Laura Pau i els actors Bernat Cot i Ricard Ferrer representen diversos personatges que entren i surten de l'escena correctament vestits i caracteritzats amb una rapidesa vertiginosa. Mm. Típic dels pirates, també, eh? Ja els hem vist altres funcions, també, fent aquest
canvi de rols, no? Aquest canvi de papers, canvi de vestuari, no? Entro, exacte. Surto... Sí, sí, sí.
Notables actuacions i una posada en escena força brillant per un argument molt farcit de temes barrejats amb música, monòlegs i moments frenètics que personalment em va fer enyorar l'original de la cuina del Huesca, que l'autor va marcar amb un ritme escènic molt marcat. L'obra de l'autor és un ritme, primer el matí suau, després més tard els nervis creixents a l'hora de servir els dinars, després la pausa i estones de confidències, posteriorment torna l'estrès dels sopars i el desenllaç, que pràcticament en aquesta nova versió s'ha respectat. Una versió diferent, però digna, que es podrà veure fins al 12 de gener.
Amb tota una reflexió també sobre, no? Sobre els somnis, sobre les aspiracions...
Exacte.
Sobre sí. La qualitat de vida, també, de les persones, no? En aquesta ciutat, en aquesta capital...
Sí.
On una mica el ritme de la pròpia ciutat i de la pròpia vida se t'emporta per davant, no?
Clar, la de Wesker estava... representa que passava a Londres i en una època molt diferent, de 40 anys enrere. Tot ha canviat i, clar, l'obra l'ha adaptada. Està bé, eh? És una obra que
està bé. I aquesta reflexió, no?, d'aquest ritme frenètic de la vida que de vegades és com una allau i se t'emporta i no ho pots assumir, no? I hi ha un moment que petes, que això sí que potser molts de nosaltres ens hi hem trobat.
I
no?
Això reflectit en un dia de treball.
Sí,
només,
sí. Vinga, va, saltem de teatre. Cap on anem?
Una casa en la muntanya.
Una casa en la muntanya, el Heartbreak, no?
Heartbreak Hotel, una obra escrita i dirigida també i d'alguna manera interpretada per Albert Boronat. Però els que són realment els intèrprets són una meravella d'actors, el Sergi Torrecilla i el Javier Bertran. Mentre els espectadors s'esperen a l'estret i llarg vestíbul de teatre, si ja heu estat, ja sabeu que el vestíbul és estretet, els dos actors, tots saludant els espectadors, els ofereixen aigua o vi i els diuen que no deixin el got, que l'entrin a la sala amb el got. El dramaturg també dona la benvinguda i agraeix al públic l'assistència. És allà, en el mateix petit hall, on comença la funció. El Javier Bertran explica una història bastant inversemblant d'un caimant tancat en una cel·la que haurà de triar una entre tres pastilles de diferents colors que li canviaran la vida. Ho explica amb tota naturalitat del món, inclús, si cal improvisar, improvisa. Ho fa amb una senzillesa i amb una simpatia que t'arriba molt. Acabant amb el dilema de quina pastilla hauríem triat els espectadors cada un de nosaltres, ens explica cada pastilla que consisteix i deixa aquest dilema. Uh-huh. En aquest moment ens farà entrar a l'espai escènic. Al centre hi ha una gran taula on s'asseuran els espectadors que ho vulguin i també els tres actors a la mateixa taula. Un actor a cada extrem i l'altre al mig. La taula està parada amb estovalles blanques de paper, ampolles de vi i aigua, embotits, formatges, que els espectadors podran anar fent tastets. Els que no caben a la taula poden seure a les grades, però no per això es quedaran sense tastar els menjars. Comencen diverses històries dins una petita i mateixa història, com per exemple els dels dos homes que potser un és l'assassí i l'altre és la víctima, o potser al revés. És justament la història d'un escriptor de novel·les que viu una coseta molt allunyada on li serveix per inspirar-se. O una altra rondalla de l'home que vol escriure un text amorós a la seva estimada però no sap què posar-hi malgrat les bones intencions. Per sort, el text arriba a la dona amb tot el sentiment que l'home no ha sabut escriure. Mentrestant, l'autor va pautant cada escena apuntant sobre les estovalles el títol de cada escena. Així, tenim els tres actors al costat, quasi tocant, explicant cada història plena de realisme i poèticament, en conceptes filosòfics també de ciència-ficció. Una obra que es va representar al passat Festival Grec, ja va tenir bastant èxit, i també es va ser portada a Madrid. Ara fan temporada fins al 19 de gener. Un espectacle molt i molt original i extremadament ben interpretat. No se la perdeu. Estarà en cartell fins al 19 de gener.
Uh-huh. Un espai petit, no? Aquesta sí. Sala Heartbreak, però entenc que ben aprofitat.
Ja la taula t'hi sents tan integrada.
Sí, eh?
Sí, que tens els actors al costat.
És curiós, això.
Sí, sí, els veus com ploren o quan es posen nerviosos, com criden, els tens a tocar. I això és interessant. Sí, sí.
I deu fer-se estrany, també, no?, aquesta sensació, o no?
Sí, i a més, en tant paren i diuen, va, menja una miqueta, i agafes, doncs, el que hi hagi, llangonissa, pernilet, formatget... És diferent, un espectacle molt diferent del que estem acostumats. Mm. Anem per un altre, Marcel?
Va, ens en queda una encara.
Va, el nom volgut. Mm-hmm. De Pau Colla, a l'acollidor també Espai Iva de Badoc. Aquesta és la tercera obra que veig d'aquest autor. Pols de Diamant, la vaig veure a la sala Versos, mm-hmm. Versos Glòries, Cavallet de Mar, a la sala Freiheit, i ara aquesta en una altra sala d'aquestes de, que diuen del teatre... on el teatre batega. I batega de veritat, pels espectacles que representen i pels agradables espais. La petita sala, amb parets negres, està disposada a dues bandes, una frontal i l'altra a un costat. A l'espai escènic, una franja daurada que travessa tot l'escenari i s'enfila fins a la paret, fins al sostre. Serà potser el camí fictici que hauran de fer els personatges de la funció per entendre els joves autistes protagonistes de la funció, que a més no veurem mai físicament, aquests joves. Mm. El daurat, el color daurat, és el color que identifica aquest col·lectiu anomenat TEA. Per això hi posen aquesta franja daurada. L'actriu Vanessa Segura i l'actor Albert Triay, vestits tots de blanc, igual com les cadires que faran moure, depenent de cada escena, les van canviant de lloc, com per exemple, quan parlen per telèfon, ells els parlen per telèfon, estan separats sense mirar-se, i quan els personatges tenen converses i trobades, s'ajuntaran les cadires i els intèrprets es podran mirar de fit a fit. La Mia és una nena de 12 anys que té una amiga que es diu Lua. Van al col·legi immersiu, molt adient per a aquestes persones que tenen dificultat en comunicar-se. Un bon dia, la Lua manifesta que vol que tothom l'anomeni Helio. O sigui, que de passar a anomenar-se com la lluna en gallec, Lua, ara serà el sol, Helio. I vol fer aquesta transformació, vol que sigui igual com l'eruga quan es transforma en papallona. Mm-hmm. Un procés que tant els mestres com la direcció de l'escola no acaben de creure. El pare de l'Helio, un home vidu, se sent molt enfrontat amb els canvis de la seva filla, ara fill. Durant la funció veurem com ha de lluitar per poder fer efectiva aquesta realitat. La Vanessa Segura i l'Albert Triay fan tots els papers. La mare de la Mia, el pare d'Helio, els professors, els directors d'escola, els psicòlegs, els pares i mares de companys dels seus fills, un reguitzell de personatges que en un segon passen de l'un a l'altre i que el públic identifiquem ràpidament. unes excel·lents interpretacions per un tema molt ben tractat, un tema profund, eh? Aquest canvi d'un adolescent que té la valentia de nena dir que ell és un nen, i però que està tractat amb humor i optimisme. Una minuciosa i molt encertada direcció de Rebeca del Fresco, que també ha dirigit altres obres del Pau Coia, i unes extraordinàries interpretacions fan que aquesta obra, de poc més d'una hora de durada, una història commovedora i necessària que reflexiona sobre l'amor, la comprensió i la diversitat. Una oferta per meditar el seu argument i molt aconsellable perquè la vegin també les persones adultes, però també i sobretot gent jove i adolescents.
Creus que està especialment encarada, eh? Potser sí. per aquest tipus de públic.
Sí, no sé si aniran per instituts o convidaran instituts, però penso que està tan ben tractada que els adolescents els poden veure aquestes transformacions i aquests anhels.
Sí, quina sort, no?, tenir aquests espais també en l'àmbit del teatre on tot aquest col·lectiu LGTBIQ+, doncs, puguin també explicar les seves històries. I a més a més, m'ha fet gràcia que deies també amb aquest punt o amb aquest to potser també una mica còmic i, no?,
sí,
en
divertit.
Certa manera distès, perquè no totes aquestes històries han de ser explicades de manera dramàtica.
No, no és cap drama. No, en cap moment és cap drama.
Al contrari, s'ha d'anar a normalitzar.
Exactament. Això és el que volen.
Doncs sí. Creus que tindrà més recorregut, aquesta proposta?
Jo penso que sí. Espero que sí. Ara es podrà veure a la sala Badabadoc fins al 13 de gener.
Déu-n'hi-do, quatre sí. propostes que ens portaves avui, i seguirem comentant aquesta cartellera barcelonina, aquestes propostes que podem trobar a la capital, a Barcelona, en els propers programes d'aquest 2025, que ens sembla que tindrem tec, tindrem força
sí.
feina. Moltes gràcies, Elvira, i bon vespre, que vagi bé.
Vinga, adéu-siau.
Amunt el taló.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre bastidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a TikTok. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web i l'app de Ràdio Sabadell. Gràcies per escoltar-nos. Bona nit. Amunt al Taló.